Bona tarda, són les dues. El Tribunal Suprem avala la rebaixa de penes per la llei del només sí és sí en la seva primera sentència, tot i que adverteix, això sí, que l'aplicació de la norma s'haurà d'analitzar cas per cas. Una decisió que estableix definitivament els paràmetres de com podrà influir la nova norma en la rebaixa de sentències per violència sexual i que no deixa de ser sorprenent, però, que aquesta decisió, que marcarà jurisprudència per obrir la porta a la rebaixa de penes, sigui una sentència que ha augmentat la pena dels condemnats. El cas en qüestió és ben conegut, els dels exfutbolistes de l'Arandina, que van abusar sexualment d'una menor d'edat el 2017. El Suprem els ha elevat la pena de 4 a 9 anys de presó, però ha advertit que abans de l'aprovació de la llei del sí és sí, les penes imposades haguessin estat més altes. D'aquesta manera, un cop més, la justícia i la societat sembla que agafen camins oposats.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Pedro Sánchez nomena l'exministre de Justícia Juan Carlos Campo com a nou jutge del Tribunal Constitucional. També ha proposat l'exdirectora general de Presidència, Laura Díez. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Són els noms triats pel govern espanyol per ocupar les dues cadires que li toquen a l'executiu. D'aquesta manera no s'espera el Consell General del Poder Judicial, bloquejat pel sector conservador, que ha de designar dos altres magistrats del Constitucional.
La Diputació de Barcelona impulsarà serveis perquè les persones grans puguin allargar al màxim la seva estada a casa durant la vellesa. El 2023 s'hi destinaran 39,4 milions d'euros.
L'objectiu, segons la Diputació, és la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament personal de les persones grans en el seu entorn familiar i de proximitat en el marc de les polítiques públiques locals de cures.
De com serà aquest impuls en parlarem en uns minuts amb Teresa Llorenç, que és la coordinadora de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. I atenció a aquesta notícia, troben un cadàver dins d'un contenidor a Barcelona entre el carrer de Casanova amb Avinguda de Roma.
Segons avançat BTV, el cos l'ha trobat un veí dins d'una maleta i es tractaria d'un tos masculí. Cap a les 11 del matí, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís i la investigació està sota secret de sumari.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El jugador del Barça, Gavi, segueix sense entrenar-se al mateix ritme que els seus companys de la selecció espanyola.
El futbolista ha saltat al camp d'entrenament de Doha aquest matí, però no ha tocat pilota. Tot i això, la federació ja ha confirmat que arribarà a temps pel partit contra el Japó de dijous. D'aquí a dues hores comencen els primers partits de la darrera jornada de la fase de grups.
I en plana cultural, el periodista Jaume Figuera rebrà el Premi Gaudí d'Honor 2023 de l'Acadèmia del Cinema Català, Olma Giró.
Director de l'històric programa Cinema 3 de TV3 va ser també Mister Valvedere a la revista Fotogrames durant mig segle. L'Acadèmia reconeix la trajectòria d'un referent de la crònica i la seva divulgació cinematogràfica. El guardó s'entregarà el proper 22 de gener.
Abans de repassar el més destacat del dia, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat pel sol a bona part del país, però encara de cara a les properes hores podem tenir algunes nuvolades i febles nevades al vessant nord del Pirineu, és a dir, Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra. A destacar també el vent de mestral que bufa, que continuarà bufant al llarg de les properes hores a les comarques del sud de Tarragona, a poc ha d'anar disminuint la seva intensitat, i també la tramuntana que bufarà a la Costa Brava, que a poc també anirà desapareixent. Per tant, doncs, tarda amb sol, amb alguns núvols al terç nord, aquestes nevades al vessant nord del Pirineu, vent als dos extrems del país i ambient en general fresc, temperatures d'avançada tardor. Demà, doncs, un dia amb més fred al matí, ens haurem de bregar una mica més, temperatures màximes com les d'avui, entre els 12, 13 i fins als 18 graus de màxima, d'aquí no passarem, amb sol, amb alguns núvols al terç nord de Catalunya i amb un vent que a poc anirà desapareixent. De cara als propers dies es mantindran aquestes baixes temperatures a primeres hores del matí i amb un ambient bastant fresc la resta del dia.
El Tribunal Suprem avala la rebaixa de penes per la llei del només sí és sí en la seva primera sentència, tot i que especifica que caldrà avaluar l'aplicació favorable de la norma cas per cas. El cas en qüestió ha estat el dels exfutbolistes de l'Arandina, que van abusar sexualment d'una menor d'edat el 2017. El Suprem els ha elevat la pena de 4 a 9 anys, però ha advertit que abans de l'aprovació de la llei del sí és sí, les penes imposades haguessin estat més altes.
El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó havia condemnat els exfutbolistes a 3 i 4 anys de presó, respectivament, i ara el Suprem els ha elevat la pena a 9 anys. Això sí, la pena hauria estat més alta, ja que la sala ha retirat un dels atenuants emparant-se en la nova norma que preveu aplicar la llei més beneficiosa pels presos. El Suprem insisteix en que la nova llei preveu forquilles de penes amb mínimes inferiors i que, tal com estableix la llei, si hi ha un canvi de norma, s'ha d'aplicar la pena més favorable pels presos. Tot i així, especifica que s'aplicarà la llei analitzant cas per cas i no de forma global.
La ministra de Justícia, Pilar Llop, en roda de premsa després del Consell de Ministres, ha defensat que la llei del només sí és sí s'ha fet per protegir les víctimes quan li han preguntat per la sentència del Suprem.
De respeto a las resoluciones judiciales, como no, analizaremos muy detenidamente el contenido de esa sentencia. Pero yo quiero poner en valor la ley del sí es sí, quiero poner en valor que se trata de una ley que lo que hace es cambiar todo un modelo de política criminal sobre los delitos contra la libertad sexual. Lógicamente, al entender que ahora todo pivota sobre el consentimiento...
Recordem que amb aquesta nova sentència el nombre de condemnats que s'han vist beneficiats pel nou marc de penes que recull la llei del només sí és sí s'eleva fins a les 39 persones. Tot quan Pedro Sánchez ha nomenat l'exministre de Justícia Juan Carlos Campo com a nou jutge del Tribunal Constitucional, també ha proposat l'exdirectora general de Presidència, Laura Díez. Són els noms triats pel govern espanyol per ocupar les dues cadires que li toquen a l'executiu. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. D'aquesta manera no s'espera el Consell General del Poder Judicial, que ha de designar dos altres magistrats del Constitucional, però que està bloquejat pel sector conservador. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha dit que els noms triats són juristes de trajectòria més que reconeguda i ha defensat la decisió presa per l'executiu.
Por eso hoy iniciamos el proceso para cumplir con las obligaciones que nos impone la Constitución y para nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional. El gobierno tiene el derecho y tiene el deber de tomar esta decisión y de nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en otro órgano es un incumplimiento que no puede conllevar que también el gobierno deba incumplir sus obligaciones.
La Moncloa ja va posar pressió a l'òrgan de poder dels jutges a l'impulsar una reforma legal que els obligava a designar els nous membres del Constitucional abans del 13 de setembre, cosa que no han fet. Ara l'executiu de Sánchez fa un pas més per desencallar la renovació del Constitucional amb l'entrada dels dos nous magistrats que canviaran la majoria del Tribunal. Durant els darrers 9 anys ha estat conservadora i amb el nomenament de Campo i Díez serà progressista.
Des d'Unides Podem han criticat el PSOE perquè no els ha tingut en compte a l'hora de decidir els noms i lamenten la manca d'independència, diuen, de les dues propostes.
El portaveu dels Liles, Jaume Sens, ha dit que no, que ho van saber ahir a la nit i ha assegurat que els hauria agradat discutir la idoneïtat dels noms triats. També ha recordat que ells els van vetar la proposta de Victòria Rossell com a candidata al Consell General del Poder Judicial.
Nos habría gustado poder discutir con el Partido Socialista sobre los nombres y su idoneidad, y lo cierto es que no ha sido posible. Y nos parece, como usted planteaba, un acto de cinismo que se vetara a Vicky Rossell para ir a un órgano político como es el Consejo General de Poder Judicial y en cambio se utilice una puerta giratoria para llevar a un exministro del Partido Socialista a un tribunal.
Tot i així, considera que és una bona notícia que es compleixi la llei i es desencalli la renovació del Tribunal de Garanties.
El Partit Popular, en canvi, considera que el govern de Pedro Sánchez vol colonitzar el Constitucional. El principal partit de l'oposició creu que els nomenaments ataquen la divisió de poders.
Esteban González Pons, vicesecretari institucional del PP, ha dit que no es tracta d'una qüestió d'ideologia, sinó que són dos membres que van formar part del govern de Pedro Sánchez que ara estan dins d'un altre poder. Per això ha assegurat que ni l'exministre de Justícia ni l'exdirectora general de Presidència Convergència són noms adients per ocupar els dos llocs que escull l'executiu.
Un Partit Popular que guanyaria les eleccions però que no trauria majoria absoluta i necessitaria socis per governar, ho diu una enquesta que ha publicat avui el Periódico.
Els conservadors aconseguirien entre 126 i 129 diputats, 40 més dels que tenen ara, i quedaria per davant del PSOE, que perdria una vintena de diputats i es quedaria entre 106 i 108. En tercer lloc quedaria Vox, que també perdria una desena de diputats i, segons l'enquesta, passaria de 52 a entre 39 i 41 diputats. D'aquesta manera, el bloc conservador necessitaria més socis si volgués governar. L'enquesta es va fer entre el 20 i el 24 de novembre, després de saber-se que el PSOE havia acordat amb Esquerra reformar el delicte de sedició i que els pressupostos de l'Estat estaven encarrilats. En aquest context, Unides Podem aconseguiria mantenir-se prop dels 35 escons que té actualment al Congrés. L'enquesta n'hi dona entre 33 i els 35 actuals, i Esquerra també aguantaria entre 11 i 12 diputats. Ara són 13 diputats republicans.
Gràcies, Pau. I encara a Madrid, Sílvia, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, proposa que es calculi la pensió en base als últims 30 anys de vida laboral, podent triar-ne els 28 amb els millors salaris. De moment, Unides Podem se'n desmarca.
Amb l'actual sistema en surt beneficiat aquell qui hagi tingut un millor sou durant els últims anys i una trajectòria més estable. El ministre apunta que aquest canvi beneficiaria el 30% dels futurs pensionistes més precaris i assegura també que l'efecte sobre les arques públiques serà neutre. La Seguretat Social també ha proposat una millora de tractament dels períodes amb menys cotització per a les dones i homes que l'hagin disminuït després de tenir un fill i planteja un tractament especial pels autònoms.
El Consell d'Europa critica durament el govern espanyol per la gestió de la frontera de Melilla i demana a l'Estat que no contribueixi a violar drets humans en la cooperació amb el Marroc.
En un comunicat, la comissària Dunja Mijatovic critica la gestió que va fer Espanya al salt massiu que hi va haver el juny passat a la frontera de Melilla amb el Marroc i en què van morir com a mínim 23 persones. Per la responsable de drets humans del Consell d'Europa, els migrants no tenen accés a l'asil i a la pràctica per buscar protecció a l'Estat, només poden creuar la frontera entre Nàdur i Melilla, nedant pel mar o saltant la tanca i posant en risc la seva vida. Mijatovic reconeix que tots els estats tenen dret a controlar les seves fronteres i cooperar amb altres països per fer-ho, però afegeix que això sempre s'ha de fer complint les màximes garanties internacionals de drets humans.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
I a Catalunya el govern modifica alguns articles del Codi Civil català relacionats amb l'herència i amb la custòdia dels animals. A partir d'ara, els animals domèstics deixaran de ser tractats com a objectes i podran tenir custòdia compartida. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Els animals deixen de ser tractats com a objectes i si una parella se separa, podrà tenir-ne la custòdia compartida. A més, els maltractadors amb sentència ferma o no podran veure'ls o tindrà les visites limitades. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, explica que fins ara algunes sentències ja contemplaven aquests drets dels animals, però ara volen deixar-ho tipificat al Codi Civil.
En aquesta matèria en concret anàvem un pas enrere i el Codi Civil espanyol ja ho contemplava, el Codi Civil català no. Creiem que era necessari posar negre sobre blanc, oficialitzar-ho, que quedés recollit en el Codi Civil i arriba ara en aquesta reforma que era tan necessària.
També hi ha canvis a les herències. Ara els fills no hauran d'assumir els deutes dels seus pares si se'ls reclama el deute després d'haver acceptat l'herència i els fills que hagin maltractat els seus progenitors no tindran dret a l'herència legítima.
Gràcies, Judit. Tot quan la inflació es modera per quart mes consecutiu i és el mes de novembre, se situa en el 6,8% per rebaixada, sobretot dels preus dels carburants i l'electricitat.
Aquesta taxa suposa una reducció de mig punt respecte a la inflació del mes anterior, quan es va situar en el 7,3%. Es tracta del creixement més baix des del mes de gener, quan es va situar en el 6,1%. A banda de la baixada de la factura de la llum o del preu de la benzina, al novembre també s'ha notat menys augment dels preus de la roba i les sabates en comparació amb el mateix mes del 2021.
I el creixement dels casos de bronquiolitis es modera a Catalunya. Això sí, la Covid i la grip continuen creixent i posen contra les cordes d'atenció primària.
Entre el 21 i el 27 de novembre, Salut ha diagnosticat més de 1.700 nous casos de bronquiolitis. Són 244 més que els que es van declarar la setmana anterior. Tot i així, s'observa que la malaltia creix a un ritme inferior, ja que del 14 al 20 de novembre es van diagnosticar 406 casos més respecte als 7 dies anteriors. Del total de casos, la majoria són menors d'un any, amb 1.110 diagnòstics. La Covid també puja, sobretot als hospitals. Hi ha 86 ingressats més, aproximant-se a les 800 persones als llits catalans, i 3 més a les unitats de cures intensives. Salut ha detectat quasi 10.000 positius. Pel que fa a la grip, també creix, amb més de 3.000 casos, prop d'un miler més que la setmana anterior.
Precisament el vicesecretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, David Arribas, ha assegurat que el sistema de salut públic té data de caducitat si no es posen solucions que reverteixin i reorientin les males condicions laborals dels facultatius.
En una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Estel, David Arribas ha apuntat que les prioritats perquè no s'arribi convocant la vaga de metges a finals de gener són millorar les condicions laborals i retenir el talent.
La sanitat pública ha deixat de ser atractiva pels nous metges des de fa molt de temps. Abans era necessari per poder-nos desenvolupar professionalment, feia falta treballar al sistema públic. Actualment aquesta realitat ja ha canviat. Tu pots desenvolupar-te plenament i amb satisfacció que estàs creixent al sistema privat, a l'igual que al sistema públic, amb una diferència substancial, que és que en el sistema públic tractament, el maltractament crònic s'ha enquistat.
D'altra banda, el vicesecretari de Metges de Catalunya ha assegurat que si no hi hagués hagut un canvi de carteres a la Conselleria de Salut ja estarien al carrer. Arribas ha detallat que les solucions de l'exconseller Argimon no els convencien i que les seves accions els van portar a la desesperança. Des del sindicat demanen mesures concretes al nou conseller Manel Balcells i apunten que el pressupost de sanitat hauria de ser de 15 milions d'euros.
Per la seva banda, des de la coordinadora d'usuaris de la sanitat asseguren que és poc oportú convocar la vaga en aquests moments.
La seva presidenta, Mari Carmen Sabater, en una entrevista també al programa Al Matí de Ràdio Estel, ha demanat que les reivindicacions dels facultatius no recaiguin en la ciutadania. De totes maneres, Sabater s'ha mostrat optimista i creu que la vaga, proposada pel Sindicat Metges de Catalunya, no s'acabarà convocant.
I ara sí que sí, les torres dels evangelistes Marc i Lluc de la Sagrada Família ja estan totalment acabades. Aquest matí s'han acabat les tasques per col·locar la figura del lleó que ja corona la torre de l'evangelista Marc.
La feina per alçar i col·locar la figura final s'ha reprès avui després que aquest dilluns s'hagués de cancel·lar per condicions meteorològiques. Un cop col·locats els elements de les ales i el llibre, la figura del lleó que representa l'evangelista Marc es dona per culminada la torre. Tot i així, els ciutadans encara no la podran observar perquè estarà tapada per una bastida. Tal com ja vam explicar a Ràdio Estel, serà el proper 16 de desembre, a la sortida del tradicional concert de Nadal de la Basílica de la Sagrada Família, quan s'il·luminaran per primer cop les torres dels evangelistes Lluc i Marc, que estaven previst per aquest 2022.
I us ho avançàvem en titulars, la Diputació de Barcelona impulsarà serveis perquè les persones grans puguin allargar al màxim la seva estada a casa durant la vellesa. El 2023 s'hi destinaran 39,4 milions d'euros.
Es destinaran a augmentar l'atenció domiciliària i millorar l'accessibilitat dins les llars, així com donar suport a les persones cuidadores no professionals. L'objectiu, segons la Diputació, és la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament personal de les persones grans en el seu entorn familiar i de proximitat, en el marc de les polítiques públiques locals de cures.
Teresa Llorenç, coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Bona tarda.
Molt bona tarda.
De quina manera es donarà suport a la gent gran perquè pugui estar més temps vivint a casa seva? Quins seran com els principals eixos d'aquesta ajuda?
Mira, el nostre objectiu és, com bé deies, doncs allargar al màxim l'estada al domicili, no? Tothom, totes les persones grans, quan se'ls hi pregunta, o a nosaltres mateixos, no? On vols envellir, tothom diu a casa meva, no? En el domicili. I, per tant, apostem perquè aquelles persones doncs, que necessiten cures doncs, també ho puguin fer. És un d'aquests objectius principals d'un projecte transformador que hem estat estructurant al llarg doncs, d'aquest mandat, des de l'any 20 que va començar doncs, el nostre mandat a la Diputació de Barcelona fins a aquest moment, que hem anomenat cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat. Tu bé deies abans, és cert, aquest any 2023 doncs hi destinem pràcticament aquests 40 milions d'euros destinats específicament a tot el tema de cures, i en aquest mandat doncs hi haurem destinat pràcticament 152 milions d'euros. Un projecte que per nosaltres hi ha quatre eixos fonamentals, no? Estem estructurant, per una banda, tot el tema de l'atenció a les persones que necessiten cures a través de la teleassistència, a través d'un projecte que es diu Nexes, a través del programa d'arranjaments d'habitatges. També un altre dels eixos és l'atenció no només a les persones que necessiten cures, sinó a les persones cuidadores, siguin professionals o no, i això ho fem a través de dos projectes que tenim en marxa, un el Respir i l'altre els grups de suport i ajuda mútua. Un tercer eix és també treballar en tots els temes de sensibilització per fomentar doncs, aquest canvi de treball, de corresponsabilitat i aquest enfocament comunitari que creiem que requereix tot el treball de cures. I un quart dels eixos, doncs, impulsar tots els temes d'innovació social de les cures, no? Amb el suport doncs, econòmic que estem destinant tant als municipis com a entitats, com també en projectes com en un fòrum que ens hem dotat de persones expertes en cures, doncs, que ens han ajudat a treballar i a valorar i a posar sobre la taula quines havien de ser aquests eixos de treball inicials principals.
Si ens centrem en accions més concretes, perquè sí que hem fet un repàs com molt general, no, de tot el que implicarà aquest projecte, també explicava que durant el 2023 es desplegarà la digitalització del servei local de teleassistència, no, el 20% de les llars. En què consisteix exactament aquest servei i per què és tan important?
Mira, nosaltres el servei de teleassistència el prestem als 310 municipis de la província de Barcelona, i pràcticament són 100.000 persones que tenen servei local de teleassistència. Això és aquell botó, no, que diuen les persones grans, el penjoll, que si hi ha una situació de que aquella persona doncs, a casa seva no es troba bé, ha caigut, pot apretar aquest botó, no? I a l'altra banda li responen, atenen quina és la seva demanda i en funció del que sigui, doncs, si cal, es desplacen fins a casa seva es fa el que calgui, no? per atendre doncs, aquella persona gran doncs, que ha pitjat aquest botó. Nosaltres ara, en el 2023, parlem de la digitalització del servei local de teleassistència, no? Per què? Perquè fins ara, diguem, hem de canviar aquest sistema perquè ens avancem a la pagada analògica de les línies telefòniques. Hi haurà un moment en què doncs, desapareixerà i, per tant, necessitem fer aquest pas de la digitalització. També perquè la connexió per IP ens obre doncs, aquesta porta cap a la millora de la connectivitat dels dispositius i també ens permet doncs, garantir un servei que sigui més fiable, un servei que sigui més precís i que també ens permeti detectar situacions de risc, no? d'aquestes persones grans. Per tant, passem del que seria una teleassistència reactiva, de reaccionar davant d'una demanda, a una teleassistència predictiva, d'avançar-nos a les demandes, a les necessitats, a veure com evoluciona aquella persona gran i, per tant, poder reaccionar amb més temps. A més, diguem, a futur, no? la digitalització també obrirà altres portes per poder avançar doncs, la interconnexió amb altres serveis personals i sobretot de la comunitat, que per nosaltres són absolutament necessaris treballar en aquest sentit de la integració de les dades, sobretot en l'àmbit dels serveis sanitaris. Per tant, és important avançar en aquest procés de digitalització que fèiem referència.
Una de les claus per a aquest allargament de l'estada a casa de les persones grans és donar suport, ajudar les persones cuidadores no professionals, que generalment acostumen a ser familiars i, sobretot, dones. De quina manera es donarà aquest suport?
Doncs sí, nosaltres també donem aquest suport doncs, a les persones cuidadores, no? I com us deia, ho fem doncs, a través, per una banda, d'un projecte que tenim, que és el Respir. És un centre en el que oferim places de residència temporal per persones grans o discapacitats, perquè les famílies, en un període que pot ser des dels 15 dies fins als 2 mesos, puguin prendre's, com diu la paraula del servei, un respir. És a dir, puguin, és veritat que atendre a una persona dependent desgasta molt i, per tant, oferim aquest servei per poder alliberar aquests familiars i que puguin doncs, intentar recuperar forces o seguir amb la seva vida diària doncs, durant un temps. Per altra banda, també tenim tots els grups de suport i ajuda mútua per persones cuidadores, siguin professionals o no, perquè, com et deia, hi ha un esgotament molt gran i, per tant, aquí, a través d'aquests grups que els condueix un psicòleg, es fa una intervenció psicosocial per intentar doncs, que aquestes persones reduir l'estrès, reduir l'ansietat. I, per altra banda, també un altre dels recursos que posem és els tallers i dels tallers de sensibilització, de suport a les persones cuidadores per fomentar també aquesta corresponsabilitat. I també vam encetar ja fa doncs, alguns mesos una campanya de sensibilització amb l'objectiu doncs, de donar la importància a les cures que mereixen. No? Tots al llarg de la vida, de la nostra vida, des de que naixem fins que morim, en un moment o altre necessitem cures. Quan som petits, perquè som petits, però a vegades també, no només quan som grans, sinó en altres moments de la vida, doncs per motius X, per malalties, per el que sigui, també necessitem cures. Per tant, volem donar el valor que cal a tot aquest treball de les cures. I també tenint en compte que justament feia referència, no? Un 85% de les persones cuidadores són dones i, per tant, també hem de visibilitzar aquest treball i hem de fer ser conscients també els homes d'aquest treball i corresponsables als homes d'aquest treball de cures. No és un treball, diguem, que té una etiqueta de femení.
Doncs amb Teresa Llorenç, coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El Parlament comptarà amb les aportacions que pugui fer Càritas Catalunya al projecte de llei de foment de l'associacionisme i el voluntariat.
Ho ha explicat el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, en una entrevista al programa Sense Distància de Ràdio Estel, en què ha anunciat que la compareixença serà el proper 19 de desembre. L'entitat, que engloba les 10 Càritas diocesanes catalanes, vol posar l'accent, segons Francesc Roig, en la necessitat d'assegurar una viabilitat als col·lectius sostinguts, principalment per voluntaris.
La Fiscalia Antidroga demana més de 9 anys de presó per l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, pel cas Miñanco, i demana també 31 anys de presó pel narcotraficant.
La Fiscalia acusa José Ramón Prado Bugallo, conegut com Sito Miñanco, de dirigir presumptament una operació per introduir gairebé 4 tonelades de cocaïna a Espanya. D'altra banda, a part de la petició de presó, l'ENS demana imposar una multa de 2,7 milions d'euros a Gonzalo Boye, acusat de blanquejar presumptament els beneficis d'aquesta macrooperació de narcotràfic i del delicte de falsedat documental. L'escrit de la Fiscalia Antidroga arriba dies després que l'Audiència Nacional obrís judici oral a 49 persones físiques i 5 de jurídiques per l'operació de narcotràfic i el suposat entramat criminal per blanquejar els diners obtinguts amb la droga.
La Fiscalia ha presentat un recurs al Tribunal Suprem contra l'absolució de Roger Torrent i els membres independentistes de la Mesa del Parlament del 2019.
Fa uns dies, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va absoldre Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado del delicte de desobediència per permetre debatre sobre la monarquia i l'autodeterminació al Parlament. El Tribunal Català va considerar que les ordres del Tribunal Constitucional no eren prou clares per impedir aquests debats.
I us ho dèiem en titulars, troben un cadàver dins d'un contenidor a Barcelona, entre el carrer de Casanova amb Avinguda Roma.
Segons avançat BTV, el cos sense vida l'ha trobat un veí dins d'una maleta i es tractaria d'un tors masculí. Cap a les 11 del matí, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís. En aquests moments hi ha un ampli desplegament policial i la zona està acordonada. Ja s'ha fet l'aixecament del cadàver, els agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos han assumit la investigació i que està sota secret de sumari.
L'acusat d'abusar sexualment de diverses menors al Vendrell aquest any ha acceptat la pena de 5 anys i un dia de presó i una multa d'uns 2.000 euros.
El judici havia de començar aquest dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona, però aquest dimarts l'home ha arribat a un acord amb la Fiscalia. L'individu, sense antecedents penals, ha reconegut els fets. El Ministeri Fiscal demanava 11 anys i 6 mesos de presó per dos delictes d'abús sexual a menor de 16 anys, per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys en grau de tentativa i un altre d'abús sexual. L'acusat ja està a la presó, on complirà la meitat de la pena, perquè després serà expulsat al seu país d'origen.
Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona una organització criminal que ocupava pisos amb menors per evitar el desallotjament i passats uns dies els llogava a famílies que buscaven habitatge.
El grup estava format per 9 persones que s'encarregaven de buscar immobles d'entitats bancàries, ocupar-los i simular amb nens que es tractaven de famílies en situació de vulnerabilitat. Els investigadors els relacionen amb 12 ocupacions de pisos i 12 intents durant els últims 4 mesos. Durant aquest període s'estima que la banda hauria obtingut uns ingressos de 24.000 euros mensuals. Entre els detinguts hi ha les 5 persones més buscades per delictes vinculats amb ocupacions criminals a la capital catalana.
I la policia espanyola alerta d'una nova estafa. Es tractaria d'un missatge SMS que fa pensar que l'envia l'agència tributària, però que és fals. Si es cauen al parany, poden obtenir les seves dades i els diners.
La policia espanyola ha demanat desconfiar si rebem un missatge de l'agència tributària on es notifica un reemborsament de 461 euros d'impostos a través d'un enllaç. Els agents recorden que una entitat bancària o l'administració no demanarà mai informació confidencial mitjançant un missatge de text.
I abans d'anar cap als esports, acabem amb una notícia especial. Aquesta matinada la NASA ha anunciat un nou rècord. La seva càpsula Orion ha arribat més lluny de la Terra que cap altra nau capaç de portar astronautes.
Orion ja es troba a 430.000 quilòmetres de la Terra i està molt més lluny d'on va arribar el mític programa Apollo dels anys 70. A través d'un missatge a les xarxes socials, l'agència aeroespacial ha assegurat que acaben de batre el rècord de distància de la Terra d'una nau capacitada per transportar humans. Ara bé, en aquesta missió no hi ha persones, sinó que hi viatgen tres maniquís, un parell de peluixos i centenars de pins del personatge Snoopy. L'objectiu és que Orion porti humans més lluny que mai a l'espai i que els torni a la Terra de manera segura.
Gràcies, Sílvia. I obrim plana esportiva parlant del Mundial. Xavi, Gavi segueix sense poder entrenar-se al mateix ritme que els seus companys de la selecció espanyola, però la federació ja ha confirmat que arribarà a temps pel partit contra el Japó.
Sí, el jugador del Barça ha saltat aquest matí a la gespa del camp on s'entrena la selecció espanyola, a la Universitat de Qatar, però no per tocar pilota, sinó per fer exercicis de recuperació amb la bicicleta estàtica. Tampoc s'ha entrenat juntament amb Gavi el defensa del Manchester City, Rodri, que també va acabar amb molèsties al partit contra Alemanya del passat diumenge. La previsió dels metges és que demà per ja es puguin entrenar amb normalitat tots dos amb la resta de companys i puguin estar disponibles per al partit contra el Japó. Després de la sessió d'avui ha parlat el jugador Koke Resurrección, que ha parlat de com afronta l'equip el decisiu partit de demà passat i si es classifiquen, com afrontaran la resta de partits d'aquest Mundial.
Nosotros siempre tenemos nuestra idea de juego, obviamente que depende del rival cambiamos algún matiz, pero vamos a ir con nuestra idea de tener esa posición, de hacer el campo grande, de tener gente entre líneas, de atacar rápido cuando tenemos que atacar, de dar esa pausa al juego cuando tenemos que darla. Entonces, una de nuestros fuertes es nuestra idea y morir con ella, y es lo que vamos a hacer durante todo el Mundial.
La plantilla de la selecció espanyola tornarà a fer un entrenament demà al matí a Doha, al mateix camp de la Universitat de Qatar, que serà l'últim ja abans del duel de dijous contra el Japó a les 8 del vespre, on Espanya necessita un punt per classificar-se per 8 temps de final.
Avui la jornada del Mundial de Qatar no comença fins a les 4 de la tarda amb els dos partits del grup A entre els Països Baixos i Qatar. I Qatarà?
Qatar.
Qatar, eh? Ara dic que potser estic... Aviam, ho diem-ho bé. El grup A entre els Països Baixos i Qatar i entre Equador i Senegal.
Correcte. De les quatre seleccions, només tres tenen opcions de classificar-se perquè l'anfitriona, Qatar, ja va perdre els dos primers partits de la fase de grups i ha quedat eliminada. Els Països Baixos es classificarà si guanya o empata davant dels qatarians. La diferència de gols decidirà, però, el liderat en cas que l'Equador també guanyi el Senegal. Si els de Luis Van Gaal perden davant de Qatar, igualment es ficarien a vuitens de final si l'Equador derrota el Senegal. Per tant, si els africans guanyen, tot es decidiria entre els Països Baixos i l'Equador en funció de la diferència de gols. I a les 8 del vespre jugaran els partits del grup B. Iran, després del seu triomf davant de Gal·les, depèn d'ella mateixa per ficar-se als vuitens. Ho aconseguirà amb una victòria contra els Estats Units i fins i tot un empat podria servir-los sempre que Gal·les no golegi a Anglaterra.
Un cop repassat ràpidament al Mundial, seguim ara amb la resta dels esports. A la Lliga Espanyola. La plantilla de l'Espanyol s'ha tornat a entrenar aquest matí a la ciutat esportiva de Niharki.
Sí, els blanquiblaus faran avui doble sessió i tornaran a entrenar-se aquesta tarda. El tècnic Diego Martínez vol preparar bé l'equip per millorar el joc i abandonar així la mala dinàmica que van registrar en la primera ronda de la Lliga abans de l'aturada del Mundial. Recordem que l'Espanyol va acabar aquesta primera etapa de la Lliga 16 a només un punt del descens a segona divisió. El primer partit oficial de l'Espanyol en el retorn de la competició serà contra l'Atlético Paso i després ja vindrà el derbi de la Lliga contra el Barça. Després de l'entrenament ha parlat el jugador Edu Expósito. El futbolista de Cubelles ha detallat els aspectes on ha de millorar l'equip.
Sobre todo en las áreas que en nuestra área propia conceder poco y a la hora de llegar pues que seamos duros y que acaben en gol, lógicamente, ¿no? O que en esas que tenemos pues que se materialicen, ¿no? Luego hay muchas cosas que hay que seguir corrigiendo, que eso es el trabajo que hacemos nosotros diariamente, que lo que nos pide el entrenador, pues seguir perfeccionándolo también individualmente, cada uno pues sacar su mejor versión, que eso nos ayudará colectivamente a ser un mejor equipo.
L'Espanyol, com dèiem, s'entrenarà aquesta setmana cada dia, el dijous també amb doble sessió, i el dilluns que ve, dia 5 de desembre, marxarà cap a Múrcia per fer una estada de 10 dies on jugarà dos partits amistosos, un contra el Torí i un altre contra el Malines de Bèlgica.
Qui també torna a la feina aquesta tarda és el Girona i ho fa després de 3 setmanes de vacances.
La plantilla entrenada per Michel Sánchez està convocada als camps de la Vinya a partir de les 4 de la tarda. Els gironins s'entrenaran cada dia fins al dia 4 de desembre, data en la qual la plantilla se n'anirà a fer una estada a Estepona. A Terres Andaluses, els de Mitchell tenen previst disputar un parell de partits amistosos on encara no s'han decidit els rivals i que serveixin de preparació pel duel de Copa del Rei, que en aquest cas jugaran contra el Cacereño el dia 22 de desembre. El club confia que els jugadors que estaven lesionats abans de l'aturada pel Mundial, com Reinier i Jan Couto, estiguin a punt per aquesta estada que faran a Estepona i que Borja García pugui fer un pas endavant, però Kebe i Juanpe en tenen per més temps de recuperació encara.
En futbol internacional, els Països Baixos acolliran el juny del 2023 la fase final de la Lliga de Nacions de la UEFA.
Es tracta d'una final a 4 que disputaran la selecció anfitriona juntament amb Espanya i les seleccions de Croàcia i Itàlia. Els partits es jugaran a les ciutats de Rotterdam i Esgenei. Les semifinals els dies 14 i 15 de juny, el partit per a la tercera plaça el dia 16 i la final serà el diumenge 18 de juny de l'any 2023. El sorteig d'aquests encreuaments es farà el mes de gener. D'altra banda, el comitè executiu de la UEFA ha assignat també a Hongria l'organització de l'Eurocopa Femenina de Futbol Sala, que també s'ha de disputar durant el juny de l'any que ve.
En bàsquet, el Joventut Badalona rep aquest vespre el Burg francès en una nova jornada de l'Eurocup, on està en joc el lideratge del grup A.
Els dos equips estan empatats amb un balanç de 4 victòries i una derrota. La penya arriba al partit en el seu millor moment, on suma 7 victòries en els darrers 8 partits que ha jugat, una d'elles contra el Barça, i espera allargar la ratxa de triomf per continuar consolidant les bones sensacions dels últims partits. Tot i que no és un duel decisiu, el tècnic de la penya, Carles Duran, insisteix que seria clau per aconseguir el lideratge en solitari.
Un equip que juga molt bé a bàsquet, un equip que ha guanyat a Brescia, que ha guanyat a Venècia, un equip que es passa molt bé la pilota, i jo crec que si no estem ficats tindrem problemes. És veritat que no és un partit vital, és una lliga regular, queden moltes jornades, però nosaltres sempre ho hem dit, volem estar el més a dalt possible i demà tenim l'oportunitat de posar-nos primer del grup en solitari.
Pel partit, el tècnic Carles Duran no podrà comptar avui amb William Howard, que està lesionat.
En handbol, el Freiking Granollers s'enfronta aquest vespre a l'Esquerdanès danès. Els del Vallès buscaran certificar la classificació a la següent fase de la Lliga Europea.
Els dos equips buscaran la victòria per aconseguir la primera plaça del grup europeu, que pel moment lidera l'equip català. El Granollers arriba a la trobada després de sumar diverses victòries. Per la seva banda, l'Esquer no passa pel seu millor moment, després d'haver perdut 2 dels últims 4 partits que ha jugat a la seva competició domèstica, on són 5ens. El partit serà a 8:45 del vespre.
I acabem parlant de motor, perquè després de 28 anys, Mattia Binotto deixa de ser el director de Fórmula 1 de Ferrari.
L'anunci arriba després de setmanes d'especulacions sobre la seva possible sortida de l'escuderia italiana pels mals resultats que ha acumulat l'equip en les darreres temporades. Binotto ha dimitit aquest matí després de 28 anys en el càrrec. Aquesta temporada, Charles Leclerc i Carlos Sainz, els dos pilots de Ferrari al Mundial de Fórmula 1, no han pogut lluitar per grans objectius al final de temporada. De fet, des del 2007 que Ferrari no guanya un campionat de pilots, tot i que per l'escuderia han passat grans noms com Fernando Alonso o Sebastián Vettel.
Gràcies, Xavi. Acabem, com sempre, amb la cultura. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El periodista Jaume Figueres rebrà el Premi Gaudí d'Honor... Aviam, no toquem el micro,
perdó, perdó, perdó. Estava demanant perdó al tècnic, que m'ha mirat amb una cara que dic... Ai, mare, comencem ai, ja. Mare.
Va, ara sí. El periodista Jaume Figueres rebrà el Premi Gaudí d'Honor 2023 de l'Acadèmia del Cinema Català en reconeixement de la trajectòria d'un referent de la crònica i de la divulgació cinematogràfica.
Director de l'històric programa Cinema 3 de TV3 va ser també Mr. Valvedere a la revista Fotogrames durant mig segle. El periodista Figueres rep el guardó amb una doble sorpresa i agraïment després d'estar present a la vida dels cinèfils durant tants anys.
Jo crec que perquè estan farts de veure'm tants anys. Jo fa molts anys que estic a la ràdio, a la televisió, una mica a la premsa, he fet una mica de tot, he estat una mica present sempre en la vida de la gent que... dels cinèfils.
Jaume Figueres rebrà el guardó honorífic en el marc de la gala dels Premis Gaudí, que recordem tindrà lloc el diumenge 22 de gener al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
A tot això, la plataforma catalana Filmin celebra els seus 15 anys amb més de 15.000 títols i amb l'objectiu d'expandir-se, diuen, més enllà d'Espanya i Portugal.
Un total de 10.017 pel·lícules, 445 sèries i 669 curtmetratges configuren el catàleg actual de Filmin. El cofundador de la plataforma, Juan Carlos Tous, ha detallat que aquesta efemèride els arriba en un moment molt dolç i que els subscriptors no paren de créixer, sobretot després de la pandèmia. Un dels principals objectius que es marca ara Filmin és expandir-se.
Espanya i Portugal avui és on estem operant, però també tenim la vista posada en altres territoris on podem assolir en els propers anys el repte de construir una plataforma, diguéssim, complementària a tot el que hi ha avui de grans i grans plataformes americanes.
Per cert, Diana, que en Juan Carlos Tous, el cofundador de Filmin, ha anomenat una curiositat, i és que es veu que tenen un fidel subscriptor que paga cada mes des que es va crear la plataforma i que mai s'ha donat de baixa.
A veure si li fan un pla especial o alguna cosa. No?
Sí, home, 15 anys pagant cada mes.
Déu-n'hi-do. I encara parlant sobre cinema, després de gairebé 20 anys, aquesta nit ells es retroben. Aquesta nit, els protagonistes de Love Actually es tornen a reunir en un especial de la cadena ABC.
Sí, per rememorar la comèdia romàntica britànica, la cadena reunirà el director i guionista de la pel·lícula, Richard Curtis, però també els actors Hugh Grant, Emma Thompson, Bill Nighy, Laura Linney, Olivia Olson i Thomas Brody Sangster, és a dir, principals protagonistes de les històries de la pel·lícula nadalenca. El motiu, segons la cadena, és celebrar els 20 anys de Love Actually, tot i que és un aniversari avançat perquè la comèdia romàntica es va estrenar el novembre del 2003.
Prieto, periodista i crític de cinema. Bona tarda.
Bona tarda.
Ara ho parlàvem, aquí a la redacció hi ha molta gent que no ha vist Love Actually. Ens hem sorprès de la gent que no l'ha vist. Per qui no l'hagi vist, tu com la descriuries?
Bé, crec que és una comèdia molt clàssica, en el fons. Ha tingut la sort del context nadalenc, l'ha convertit en un clàssic de referència d'aquestes dates. I que, a més, no deixa de sorprendre que sigui una pel·lícula tan exitosa, tenint en compte que les pel·lícules corals o fetes d'episodis, encara que relacionin els uns amb els altres, com és el cas, doncs funcionin tan bé. Per tant, crec que és una petita raresa en el món de la comèdia romàntica que en teoria, a més, arribava pel fet de que era dels productors i creadors de Quatre bodes i un funeral i Notting Hill. Per tant, és curiós com, malgrat tenir menys èxit econòmic que aquestes altres dues, ha acabat convertint-se en un clàssic de referència de tota una època de l'any.
I, clar, estem parlant de que farà quasi 20 anys que va sortir. Han ballit bé?
Crec que sí. Crec que si una cosa fan bé els britànics, justament, és fer productes parents. Crec que han ballit bé. Crec que en alguns aspectes, fins i tot, va avançar-se alguns debats socials que hi ha ara oberts sobre la taula, com el paper de la dona a la llar, o bé, fins i tot, les relacions tòxiques. Però és cert que per altres fronts té un punt de carca, no? Perquè no és una comèdia que agafa la inspiració d'un model de pel·lícula que s'està superant. No? Ara bé, com que té aquest do, que és un do molt poc a l'abast de poques pel·lícules, que és de ser de tots els públics, és una pel·lícula que arriba a tothom, la pot veure una dona, la pot veure un nen, això fa que sigui una pel·lícula que es pugui veure en família. I crec que aquesta també és una de les claus de la seva pervivència fent els nostres dies.
Parlàvem, no, de que aquesta, que avui hi haurà aquest retrobament. No sé tu què esperes d'aquest retrobament, perquè en general els retrobaments acostumen a decepcionar. Llavors, com creus que serà?
Bé, crec que, primer de tot, el que s'ha de dir als retrobaments és que la gent espera de retrobar-se amb els personatges, no amb els actors que els interpreten. Llavors, això és el que feia que el de Friends, per exemple, generés tanta frustració. Ha passat amb molts altres. Convé no oblidar que Love Actually va ser objecte d'un cert revival amb una campanya solidària de nous, que es va fer un curtmetratge, que et retrobaves amb els personatges de ficció cap del temps. Crec que allò ja era un retrobament, pròpiament dit, no? Això d'avui serà un exercici, bàsicament, de nostàlgia, no? De mirar enrere, d'analitzar el fenomen. Crec que finalment es fa perquè s'analitza el fenomen. I crec que la gent, bé, funcionarà en funció del carisma dels propis actors. És a dir, sempre que Hugh Grant fa una aparició pública, fa riure. És un senyor amb un sentit de humor molt particular. També és veritat que hi ha el morbo aquest de veure els actors al cap dels anys, no? Que això m'ho fa molt, que és el motiu pel qual la casualitat haurà volgut que s'estreni el mateix dia un revival de Love Actually en forma de retrobament dels actors i la sèrie basada en Willow, on també, bé, doncs, també no deixa ser l'exercici de nostàlgia dels que la van veure al cinema dels anys 80, no? Per tant, crec que la gent en sortirà decebuda si espera allargar la història, però els fans, molt fans, sortiran contents de retrobar-se amb uns actors, doncs, que els han acompanyat tota la vida.
Ara explicaves, no, això del cura aquest solidari que es va fer, crec que una mena de segona part de Love Actually. Tindria sentit fer una pel·lícula, no?, una continuació?
Home, es podria arribar a fer. S'han fet coses més estranyes, en termes de refundació de velles marques o velles sagues. Crec que sí que es podria arribar a fer. Entre altres coses, perquè justament una cosa de la pel·lícula és que treballa molt bé les relacions entre els personatges. Ja et dic, no totes les històries crec que funcionin igual en aquesta pel·lícula, ni algunes que les trobo francament irritants, però és veritat que el dibuix dels personatges, el propi primer ministre que interpreta Hugh Grant tindria molt de suc si ara se'l tornés a trobar, o l'estrella del rock que interpreta el Nighy, que per mi és el millor personatge de la història, no? Crec que sí que es podria arribar a fer. També és veritat que en aquells casos de pel·lícules, com que la gent la manté viva, potser una seqüela es trobaria amb el fet de que no aconseguia replicar la màgia de l'original i potser el públic no li faria el mateix cas, no? Hi ha hagut altres exemples. Per tant, n'estic completament segur que Richard Curtis, que és el guionista i director de la primera, ha tingut present aquesta idea, però potser no ha aconseguit convèncer els intèrprets, que aquest és un altre tema.
Doncs, Pep Prieto, moltes gràcies per passar per l'Estel al migdia i que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Clar, ara, Lucía, seria comentar una mica la jugada, però tenim un problema i és que en aquesta redacció, en aquest equip d'informatius, ningú ha vist Love Actually, a part d'això.
Diana, no tu, vist, tu pots fer-te un monòleg.
S'han sentit aquí comentaris de... És la pel·lícula aquella de l'escena de l'aeroport?
Home,
ho he vist
sí.
A TikTok.
Home,
hem dit... Sí. Hem dit com ho has dit per dir Hugh Grant? Has dit Hatch Grant?
Hatch, o sigui, Grant? Jo t'he dit que no domino el tema.
Estem a dia 29 de novembre. Tens temps de veure-la abans que arribi Nadal?
Entre això, Maria Carey...
Però Maria Carey no l'has de veure.
Estimar el Nadal, al final.
Love Actually s'ha de veure. Jordi Carretero està d'acord amb mi, que també s'ha sorprès al veure que hi ha tanta gent en aquest equip que no l'ha vist.
Puc fer un petit matís?
Matís, el que necessitis. És la teva part de l'informatiu,
sí,
tu mateix.
No, ja
menys estona per la cultura.
De veritat, tu no creus que és la pel·lícula de l'escena de l'aeroport?
Crec que és simplificar-ho massa.
Deixarem així, mirarem Love Actually i després farem, si vols,
un col·loqui. Va, i parlem de Nadal, que queda un mes, però encara parlarem de coses que encara queden més mesos, perquè el Carnaval de la Costa Brava del Sud tornarà al febrer després de 2 anys marcats per la pandèmia.
Els ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa de Mar ja han posat data per a l'ocasió. Serà del 17 de febrer al 4 de març de l'any que ve, del 2023. Els consistoris ja han contactat amb les diferents colles que van participar en l'edició del 2020 perquè puguin, doncs, començar a preparar les seves carrosses. El Carnaval celebrarà la seva 10a edició i torna amb força després que les dues últimes edicions, doncs, estiguessin marcades per la pandèmia i les restriccions. Es calcula que, sumant els espectadors de les tres rues, el Carnaval de la Costa Brava Sud aplega més de 120.000 persones i participen més de 1.000 persones.
Bé, més enllà del Nadal i el Carnaval, obrim l'actualitat musical que ve marcada per l'anunci del gran gruix del castell del cartell del Festival Primavera Sound.
Fins ara només es coneixia el nom del grup britànic Depeche Mode, que va causar molt furor, però avui ha publicat diguem-ne, la gran llista, i entre aquests anuncis destaquen, per exemple, els noms de la catalana Rosalía. Al Primera Som també hi actuarà la catalana, en aquest cas, Batllial. Al Regne Unit també passaran els Pet Shop Boys durant la jornada inaugural del 31 de maig al Fòrum, que anunciem que aquesta jornada és gratuïta. I els londinencs Blur també passaran pel Primavera Sound d'aquest 2023. Finalment, amb un estil, diríem, més pausat i electrònic, també hi actuarà la cantautora anglesa FKA Twix. El cartell del festival Primera Sound serà el mateix per a les edicions de Barcelona i Madrid, que recordem és el primer any que es dobla, diríem, es desdobla i es fa tant a Barcelona com a Madrid. Llavors, aquest Primavera Sound 2023 se celebrarà a la capital catalana els dies 1, 2 i 3 de juny al Parc del Fòrum, i a Madrid seran els dies 8, 9 i 10 de juny a la Ciutat del Rock d'Arganda del Rei.
Quedem tots avisats de tots els artistes que hi hauran. Qui també ha anunciat però noves incorporacions, el seu cartell ha estat el Festival Vida, que se celebra a Vilanova i la Geltrú del 29 de juny a l'1 de juliol. El festival ha sumat els anglesos Suede com a caps de cartell internacional. No sé si ho he dit bé, suposo que
sí. Sí, de fet, s'escriu Suede, però t'he posat com es pronuncia, que és Suede.
Moltes gràcies. Molt agraïda. Sí.
Al costat del Suede, com comentàvem, d'aquests britànics, s'han confirmat també una quinzena més d'artistes, com ara Lori Meyers, El Niño de Elche, Valeria Castro, La Costa Brava, La Plazuela, a banda dels catalans Núria Graham, Julieta Ernest Cusats, Hable de mi en presente, Galgo Lento, Rombo, Massa Viu, Alba Morena i Silva Nua. Aquests noms que acabem de comentar s'afegeixen doncs, als que ja s'havien confirmat setmanes enrere, per cert, ho feien a través de streaming, una nova aposta d'aquesta edició, com és el cas de la Julieta Venegas, Jorge Drexler, de Libertines, Spiritualize i Àlex Amor, entre d'altres, perquè la llista és llarga.
Qui has dit? La primera, Julieta, com?
Venegas.
Julieta Venegas? A més, t'has posat l'accent i tot, que no existeix.
M'he posat l'accent perquè aquest nom perquè el tinc creuat.
Venegas, Julieta Venegas, però no saps... Però Julieta Venegas sí que saps qui és.
Sí, però de veritat que em sona millor Venegas.
Ja li comentarem.
Venegas. Si no, tu has vist, m'he posat l'accent, perquè
sí,
pensat...
Sí, però tot i
malament.
Així has dit Venegas.
Venegas, ho tinc com creuadíssim.
Julieta Venegas.
La Venegas.
En fi, està costant avui això, eh? Encara parlant de música, però ja no només de noves incorporacions ni de festivals, l'artista canadenc The Weeknd ha anunciat que passarà per Barcelona el proper 20 de juliol. El cantant actuarà a l'estadi olímpic Lluís Companys.
I ho farà amb la seva gira After Hours Till Dawn Tour, que l'artista farà durant l'any vinent per tota Europa i per l'Amèrica Llatina. Dos dies abans haurà actuat a Madrid. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres 2 de desembre, però dijous, avisem, ja hi haurà una prevenda disponible.
I comentat ja tots els nous cartells de festivals i anuncis d'actuacions, fem ara també un breu repàs de l'agenda musical d'aquesta mateixa setmana. Avui destaquen els concerts de la cantautora australiana Julia Jacklin a la Sala Apolo de Barcelona, així com també la compositora i cantant de jazz Melody Gardot al Palau de la Música Catalana i, evidentment, el grup anglès Bastill al Sant Jordi Club. But if you close your eyes, does it... El concert de Bastill serà a les 9 de vespre.
Bastill s'ha fet un lloc al món de la música, sens dubte, i actualment es troben de gira mundial. Algunes de les col·laboracions més destacades que han fet fins al moment són amb Haim, Kate Tempest i Angel Ace.
Aquest dimecres els Mother actuen també a Barcelona a la Sala Resmatas. I live by a hospital and every day I go out walking past it. I see people. Això sí, si esteu interessats en anar al concert dels Mother Mother, informar-vos que aneu tard, perquè totes les entrades estan esgotades.
Sap greu, Mother Mother, però també actuarà aquest dijous a la Riviera de Madrid, així que en aquest concert sí que queden entrades, és a dir, no podeu anar a Barcelona, però si voleu anar fins a Madrid aquest dijous, hi podreu anar. Durant el 2020, la banda ha viscut un creixement molt gran gràcies a la plataforma TikTok, que ha viralitzat algunes de les seves cançons, que ja compten amb 325 milions de hashtag amb el nom de la banda.
I aquest dijous, les actuacions destacades passen per, si més no, noms que sabem dir millor, no? La banda empordanesa, la Ludwig Bank, el cantant Antonio Orozco, el Palau Sant Jordi i l'actuació de Josep i Maria Ribot.
L'aire que pesa insistint em parla de tu, del fill que vindrà d'un dia en què tot s'haurà fos.
El concert de Josep i Maria Ribot es fa a la Biblioteca de Catalunya i és gratuït.
Ho celebrem i també, perquè no ens diguin que només parlem de concerts que es fan a Barcelona, anunciar que aquest duet també actuarà el divendres al local Núria Social d'Olot i encara hi ha entrades disponibles a 7 euros.
I el divendres 2 de desembre destaquen els concerts del cantautor Pau Vallvé a Vic i la banda El Pony Pissador a Barcelona i a Manresa tocarà Sau. L'actuació de Sau serà a les 8 del vespre a la sala cursal del municipi.
I en aquest cas també esteu de sort perquè encara hi ha entrades disponibles per 22 euros per veure el grup que va ser pioner del rock català.
I pel que fa al cap de setmana, el dissabte destaquen les actuacions de Dani Martín al Palau Sant Jordi de Barcelona i l'homenatge de Ennio Morricone i Nino Rota al Palau de la Música Catalana.
I durant el diumenge podeu gaudir del ballet clàssic d'Ucraïna al Llac dels Cignes al mateix Palau de la Música Catalana a les 5 de la tarda.
Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà, Diana.
Com avui de l'any 2004, Natasha Bedingfield publicava aquest Unwritten. A casa nostra es va popularitzar, de fet, sobretot per ser la banda sonora d'un conegut anunci que segur que us ha sonat a tots. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
Open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Treat yourself in words unspoken, live your life with.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El govern al costat de les famílies més vulnerables. Per tal que més de 100.000 llars que pateixen pobresa energètica puguin assumir els increments del preu del gas, del gasoil i del butà, hem activat el pagament del bo social tèrmic del 2021 i s'ha augmentat el pressupost d'enguany fins als 17,5 milions d'euros. Fem front a la pobresa energètica. Generalitat de Catalunya.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.